Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Però a veure, senyor Carbó, vostè ara vol fer una crònica d'un acte en el que no va assistir, vostè.
Clar, no vaig assistir, però el 2.0 és com si fos, perquè rebia constantment material dels companys que hi eren.
Però això vol dir que és legal, de fer, o què?
No sé si és legal o no, però va ser així.
Això és com aquells que retransmeten els partits de televisió veient-los per televisió des de casa.
La ràdio en colors.
Sí, exacte.
Sí, però li diré més. Escolti'm, vostè i jo, i ara desvetllarem un secret, vostè i jo vam fer una retransmissió d'una cantada de veneres a Calella, de Palafrugell. Sí. No sé si ho recordi, nosaltres, vostè i jo, estàvem a Barcelona. No ho recordo,
sí,
no?
Però, sí, home, però des de la ràdio...
Sí, i ho miràvem per la tele.
Miràvem per la tele, sí. Hem fet coses molt grosses, nosaltres a la ràdio.
Però
la ràdio
no ens movíem de lloc.
Ara, d'aquí un moment, parlarem d'aquesta història. En tot cas, avui sí que volem, per convenciment personal i per estima i per vergonya aliena i per vergonya pròpia, també,
senyor Carbó. Sí, pròpia.
Dedicar aquest programa...
A la gent del Camp d'Indomeni.
Doncs ben trobats, benvinguts una vegada més aquí al Festa Festa, aquest programa de cultura popular i tradicional a la ràdio i a internet, que ja compta gairebé amb una trentena d'anys d'història i que continua, perquè no ens en cansem, tenim ganes de continuar. I ganes d'això, de fer ràdio perquè la disfruteu tots i també avui, com hem dit, per dedicar-li a tota la gent que estan patint tant en aquesta espècie de bestiesa que són aquests camps de refugiats a Indomeni i de bestiesa.
I altres llocs, també.
I altres llocs, però, bueno, aquests especialment que s'han sabut que els han queixat, que els hi han fet de tot, és que és impressionant i és vergonya pròpia, no? Gairebé, és el que dèiem, vergonya pròpia absoluta. En fi, que això no ha de passar, no? I que no sé si...
És que potser sap què passa, que arriba un moment que penses que potser això d'Europa...
Sí, és...
No és el que ens pensàvem, eh?
Bueno, això ja fa temps que ho podem pensar per molts motius, però quan s'arriben a aquests punts d'inhumanitat, de bestiesa, d'estupidesa i d'injustícia, llavors encara ja no és que no t'ho creguis, és que ja, vaja... En fi, no hi ha paraules. Mira que és gran això, que a la ràdio vulguem dedicar una cosa i per la que no tenim paraules, no?
Però per això els dediquem aquest programa, perquè és l'únic que nosaltres des d'aquí podem fer per ells.
Una miqueta. Vostè deien que volia retransmetre una cosa en directe, no, en diferit o no sé què, d'un acte que va haver-hi allà.
Escolti.
Ara tenim una música de fons, a veure què és això. Però que diríem que vostè va anar a gravar això.
No, això m'ho va enviar el Ramon Felipó,
sí,
que estava a Caral,
sí,
i en el moment doncs, que aquesta formació doncs, va fer aquestes notes. Bueno, aquestes notes, no, que això dura, eh? Ja li dic jo, això és llarg. Doncs em va enviar la gravació i diu, mira què he fet amb el mòbil. Perquè això és el que es va viure o el que es va poder sentir a nivell musical per celebrar una cosa que només ha passat, és una primera vegada que passa, que sí, els quatre gegants de la Patum van pujar a Caral. Fins ara només hi havien pujat els gegants nous l'any 1991, quan van celebrar el seu centenari. Però ara els nous celebren els 125 anys,
clar,
i els vells,
clar,
en fan 150.
I han pujat tots.
Clar, i a més, hi ha imatges precioses per internet, si rastregeu, veureu doncs, els gegants ballant a dalt del Santuari Caral. A dalt no vol dir fora, a dins l'església.
Aquestes imatges no les va fer vostè?
No, tampoc.
No,
això jo les anava rebent, però ara per internet ja estan posades i són precioses, i volem felicitar des d'aquí els patumaires, volem felicitar també els geganters de Berga, i volem a tota la gent que s'estima la Patum, i a tota, per què no, i a tota la gent que estima la festa, perquè ara ja encarem de cara a Corpus, ja ens anem de cara a Corpus i tindrem una Patum molt sonada, amb Bruce Springsteen inclòs.
Ah, sí?
Ja ho vam dir en el seu moment. I bé, i aquesta va ser un acte molt emotiu que es va fer a Caral, i que la gent que hi era, els companys que hi eren, m'anaven enviant coses, i el Ramon Felipó doncs em va enviar aquest àudio.
Doncs mira, jo també tinc una música que també escoltarem ara de fons, que ens el posarà doncs el nostre benvolgut tècnic
Ramon Vinyals.
El Ramon Vinyals ens posarà aquesta musiqueta per aquí sota, que és una música que també serà molt sentida, molt emotiva i molt especial per una persona. Per una persona que es diu Remei Vila, que és una venerable anciana, podríem dir, que està a Banyoles, en una residència de Banyoles, que es diu concretament, ara li diré, perquè està per aquí apuntat això, està per aquí apuntat, però ara no ho trobaré, sí, a la Solana de Banyoles, de la residència de la Solana, perquè ens ha escrit una noia que es diu Anna, que doncs és la terapeuta ocupacional d'aquesta senyora. I aquesta senyora es diu Remei Vila, i aquesta senyora que estem escoltant es diu Joiosa Remei, i és del mestre Josep Saderra. I ella, la Remei, sempre els hi explicava a les seves companyes que doncs, ella tenia una sardana dedicada com la seva cosina, la Maria de les Trenes.
Sí, que aquesta senyora és cosina de la Maria de les Trenes.
Efectivament. I ella, doncs, havia... Vaja, doncs, sempre diuen que només posen la Maria de les Trenes i la meva no la posen, no? Doncs no pateixis, Remei, perquè avui només ho apuntem una miqueta, perquè jo tinc ganes de poder parlar amb tu i tinc ganes de poder comentar-te. I després, la setmana que ve, et dedicarem la columna i et dedicarem el programa, si convé, i escoltarem sencera aquesta sardana tan bonica que ara hem tingut per sota i que hem sentit ja una miqueta, perquè està molt bé. És una sardana que si la posessin de concursar ara guanyava la sardana de l'any, ja li dic jo, eh? Una sardana molt balladora i molt animada, ja ho veurà, ja ho veurà. Doncs un petó, Remei, la setmana que ve en parlarem de tu, eh? I esperem de parlar de tu i amb tu, si tot va bé, eh? Molt bé, això d'una altra banda, fixa't si tenim coses avui. I ara encara una altra, bé, que ja estem a la planta de Calella, senyor Carbó, que és la setmana que ve, que això ja no té aturador, que diu aquell també, eh? Vull dir que, i que clar, el 4 i 5 estaran de festa grossa a Calella, però aquesta setmana que ve passen tantes i tantes coses, per tant, el divendres hi ha un concert importantíssim a Figueres, també, dimecres a la nit, a divendres a la nit.
Qui toca?
Toquen la Copla Sant Jordi, la Copla Mediterrani i la Copla de Cambra de Catalunya, i dirigeix el mestre Antoni Ros Marbà. Poca broma, un concert de tres cobles, no se'n veuen excessius de concerts de tres cobles.
Per exemple, per fer una estadística, senyor Ventura, sobre els concerts de cobla.
Sí.
Cada quan podem trobar un concert de tres cobles?
Perquè doncs, em sembla cada, que... Cada tres anys, anava cada cinc anys, sí. cada molt, vaja, poquet, vull dir que ara és molt difícil de trobar-ho, això.
Jo recordo una fotografia del Joaquim Serra dirigint... No era un concert, sinó que era una emissió de ràdio a tres cobles. No la recorda, aquesta fotografia?
Aquesta, sí, segurament.
Era una fotografia d'un diari, no? Recorda que ell està dalt d'una tarima molt gran, sol, i les tres cobles, clar, són molta gent, eh? Tres cobles, quan s'hi posen.
Molta gent. Doncs, bé, doncs, aquest concert és molt important, però és que el dissabte, en el CERT de l'Escala, també hi ha un concert molt important que commemora els 60 anys de la mort del mestre Josep Vicenç Xaixo, i en el que en formació d'orquestra de plaça, aquella orquestra de la que vam parlar ara fa unes setmanes també amb motiu del disc del Ramon Basil de la ciutat de Girona, es farà un concert de peces ballables i de concert del mestre Xaixo. El mestre Josep Vicenç Xaixo, una obres que estan, vaja, abandonades des de fa molt de temps i que ara es tornen a reviure gràcies a aquest esforç.
I que no són sardanes.
Tot això passa aquest cap de setmana, i a més a més la plec de Calella, i la plec de Sant Feliu de Guíxols, i tantes
coses.
Però és
que no podrem anar tot arreu.
No podrem, no, ja li dic, i mira que aniré a llocs, però a tots no podré anar. Miri, només doncs comentem això, que hi ha també, perquè clar, el dissabte també hi ha concert a Calella, vol dir que hi haurà el concert, el divendres el concert a Figueres, el dissabte el concert a Calella, el concert a l'Escala, el diumenge a la plec de Calella, a la plec de Sant Feliu, hi ha activitats per dar i per vendre. En fi, que nosaltres ja n'anunciem algunes, ja ho comentem, i més que en parlarem, i el, concretament a la plec de Calella, hem programat una sardana que, doncs, d'alguna manera parla d'aquest plec que en diuen la plec pairal, perquè és la plec doncs, dels més antics, n'hi ha alguns que diuen que són més antics. Bé, no discutirem, és igual, no passa res. En aquest cas, enguany arriben els de Calella a la 89a edició, si no m'equivoco, i escoltarem la sardana que el mestre Conrad Saló els hi va dedicar a la gent de Calella i que es van registrar també, entre altres, amb motiu del competís de Calella Ciutat Pobilla en 1996. Va ser la Copa dels Montgrins que van enregistrar del mestre Conrad Saló aquesta sardana que porta per títol La Plec Pairal.
Thank you.
de Plec Pairal, una sardana del mestre Conrad Saló que hem sentit en versió de la cobla Els Mongrins. I avui ara tenim un reportatge d'aquest del senyor Amadeu Carbó. Va ser avui, ell és art i part, perquè és el reportatge de la presentació d'un llibre que ell n'és autor, també, diguéssim.
Ja n'he format part i estem parlant de...
I avui ve de reporter de l'acte en el que va formar part i va parlar, també.
De fet, el reporter va ser en Ramon Vinyals, que va ser la persona que va fer els enregistraments, i que ha sigut la persona que ha fet les tries, també, en aquest cas, dels talls. Estem parlant de La nit de Sant Joan a Barcelona, un llibre que es va presentar el passat dijous a l'Espai 4 de la Virreina. És un llibre que s'ha fet amb motiu d'aquest primer simposi de focs de la Mediterrània que se celebrarà, doncs, aquest cap de setmana a Vic, i en aquest cas és un llibre editat per Angle Editorial i l'Ajuntament de Barcelona, doncs, que parla d'això, d'una cosa que no s'havia escrit fins ara, que era la nit de Sant Joan, la festa més celebrada de la ciutat, tenia molt poca bibliografia.
I llavors han triat que en parlin des de diferents aspectes, diguéssim,
sí,
no?
Sí, i això va succeir allà a l'Espai 4, i el Francesc Fabregat va fer una obertura, llavors l'Assumpció Maresma, de VilaWeb, que ha sigut la persona que ens ha patit els autors, vull dir, perquè, clar, pensi que som 1, 2, 3, 4, 5, 6 autors, i cadascú a la seva bola.
I cadascú és una cosa diferent,
cadascú,
no?
Cadascú som una temàtica diferent, una òptica diferent i una disciplina diferent.
Quines òptiques?
Per exemple, doncs, tenim antropòlegs, en aquest cas estaríem parlant del Roger Canals, del Manel Delgado i de la Marta Contijoc. Tenim historiadors, el Xavier Casanef, que ha fet un punt de cadeneta amb la història de la nit de Sant Joan a Barcelona, un treball minuciós, documentadíssim. O, per exemple, des d'un punt més periodístic o de cronista, com que seria l'Albert Torres, o la Marta Contijoc, que també és antropòloga.
I com a folclorista n'han triat un que, a veure si el coneixen.
Ha sigut un treball, des del meu punt de vista, que no era fàcil per una raó. Em vaig trobar en el cas del capítol de La flama del Canigó, en què jo era art i part. És a dir, era complex veure el fenomen de La flama del Canigó des de fora. Per què? Perquè jo he estat activista de La flama del Canigó i hi ha molts vincles. La meva relació amb La flama del Canigó comença molt d'hora. Jo no recordo la primera flama del Canigó que vaig anar a buscar. I nosaltres, que érem uns marrecs, anàvem a buscar aquesta flama i la portàvem al nostre barri amb molt d'orgull. Al Guinardó nosaltres li portàvem la flama. Després, amb La flama del Canigó vaig anar tenint diferents experiències. Per exemple, amb l'Antoni Vinyes, que també està aquí a la sala, doncs vam anar tot un seguit d'anys a buscar-la a Coll d'Ares i baixar-la en els Consells Comarcals i portar-la al Parlament. És a dir, jo el fet de La flama del Canigó no era aliè. Jo formava part d'aquells continguts que ara els estàvem convertint ja en continguts històrics. Jo, en certa manera, els havia viscut.
És un plaer, a més, no? És una cosa que poder-ho explicar després des d'aquest punt de vista ha de ser reconfortant, no?
Sí, a més penso que en el cas de La flama del Canigó hem aconseguit donar-li un relat molt, molt complex i alhora molt, molt real de perquè hem ajuntat les vivències i les entrevistes de molta i molta gent que ens han donat un relat molt real de La flama del Canigó. Fins ara teníem tot d'experiències inconexes. I potser estem equivocats encara, però el tema ens ho dirà. Després de tot plegat va venir el Xavier Casanef, perquè el Xavier Casanef ha fet la història de la festa de Sant Joan a Barcelona des del punt de vista d'historiador i ha aconseguit anar-se'n al segle XIII.
D'entrada, és la primera cosa que em van preguntar: tu saps algun historiador que hagi treballat sobre la història de la festa de Sant Joan a Barcelona? I de sobte em vaig donar compte que vaig haver de respondre: em sembla que hi ha un article de Carrer Escandi que em parla en alguna revista d'aquelles que escrivia el pobre Carrer Escandi, però realment no. I que, per tant, doncs, la feina que s'ha hagut de fer ha sigut una feina de recerca documental i sí, de recerca també historiogràfica, però s'ha hagut de fer força crítica textual, perquè realment els articles que s'havien escrit sobre la festa de Sant Joan normalment eren molt més vinculats, doncs, això, al que es deia, al que es recordava, al que hi havia unes referències, alguns edictes o alguns bans, però realment poca nota a peu de pàgina i poca cosa concreta. I aquí és en la mesura en què un servidor ho ha pogut fer, és el que he volgut oferir en el capítol que em correspon. Això per la part historiogràfica, per el que és la part històrica, he intentat escriure'l d'una manera que s'entengui, que sigui entretingut, una de les pors, ai, 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 l'historiador, aviam com ens ho farà això, doncs he intentat fer-ho d'una manera que realment sigui un relat a través del temps, perquè de fet hem pogut remuntar la documentació sobre la festa de la història de Sant Joan fins al segle XIV, i segurament podríem haver anat una miqueta més enllà si fóssim una miqueta més agosarats. Qualsevol historiador té l'obligació d'oferir una sèrie de conclusions al final, perquè si no d'alguna cosa té que haver servit haver-s'ho pogut mirar al llarg del temps. I aquí sí que és simplement i d'una forma així ràpida el que podria dir que són les conclusions que n'he acabat extraient de la meva visió al llarg de tots aquests segles sobre la història de Sant Joan.
L'historiador és el que parla de la història dels segles.
Llavors, sí, el 14 ja fa tot un ens contextualitza tota la festa de Sant Joan a Barcelona des d'un punt de vista històric. Tots
I el
feien.
Cronista, què fa el cronista?
Ah, el cronista, l'Albert Torres, ens fa una cosa molt curiosa perquè ens parla dels escenaris de la festa. I a més veurem que són canviants, depèn de l'època, i que tenen uns continguts concrets. Per què uns espais i no uns altres? Per què de vegades es potencien uns indrets que no pas altres? No? Mentrestant, la revetlla popular va al seu aire, eh? Perquè això és una festa que no hi ha ningú que la domini.
Hi ha una frase del pròleg que diu en Francesc Fargat, que diu: resseguir la història de Sant Joan és resseguir la història de Barcelona, i això també es veu molt parlant d'aquests espais, eh? D'on passa la festa. Primer, en una ciutat medieval, on la festa passa al voltant de l'església de Sant Joan, de la riera de Sant Joan, de la font de Sant Joan, on s'anaven allà a refrescar el cap aquella nit, i després l'explosió ciutadana, a partir de mitjans del segle XIX, primer pelotazo urbanístic de la ciutat, que és aquest eixample, l'expansió cap al mar i cap a muntanya, cap a la platja, a mitjans del segle XIX també doncs, trobem, a part de la gent del barri, ja hi havia gent que anava a la platja, i cap a la muntanya, és a dir, buscar la bona aventura que se li deia abans, no? Sortir cap a Montjuïc, sobretot perquè la tenien més a prop, perquè el Tibidabo, a la mitja, doncs, la tenien bastant lluny encara. I després també, a mitjans del segle XIX, el que dic jo, les festes particulars. Hi ha certa diferència el que és la festa popular, la festa al carrer, la festa de la foguera, no? I la festa una mica més elitista. Això és que en els Camps Elisis, per exemple, el Teatre Tívoli, era una festa una mica més particular en el sentit que era una festa organitzada, que havies d'anar allà, que hi ha una sèrie, una festa doncs, suplementària també a aquesta festa de caire popular.
L'altra visió és la del treball de camp, no? Hi ha hagut també en el llibre un apartat dedicat a anar a buscar la gent i que expliqui cadascú d'alguna manera el que hi ha, no?
Perquè cadascú tenim el nostre Sant Joan, i de fet hi ha un Sant Joan que va desapareixent, que és aquell d'anar a buscar i robar fusta, etc, etc, i la Marta Contijó que ha fet això, ha fet a la Marta Contijó i tot un equip també al seu darrere que han anat a entrevistar gent de com vivien el seu Sant Joan, que ells aquest capítol l'han anomenat la millor nit de l'any.
La cosa va anar a preguntar a la gent, fer entrevistes i que ens expliquessin una mica aquesta experiència, no només de les fogueres, que al final va quedar com un segon pla, una excusa per parlar d'aquesta cultura popular infantil de carrer que havia tingut el seu moment clau, o que tenia un paper clau dins d'aquest món del barri, o no només del barri, sinó simplement del carrer, i que d'aquesta manera s'havia perdut. No? En Manuel bueno, ens ho va dir des del principi, realment després ho vam comprovar, que és que al final el que importava no era si no hi havia espai o si s'haguessin prohibit, la prohibició va ser sistemàtica i mai va ser efectiva, no? Sinó que al final l'element principal era que no hi havia qui recollís la fusta. Si els nens ja no jugaven al carrer perquè havien deixat de jugar al carrer, o sigui, aquest element, aquest sistema que li donava sentit, si desapareixen els jocs al carrer, desapareixerien les fogueres, no?
La figura d'un antropòleg també era important, de tenir la visió de l'antropòleg, i a més, clar, en aquest cas, un antropòleg tan carismàtic com el Manuel Delgado, que li donava un caire diferent també, no?, a la història.
Sí, de fet, ell argumenta doncs, com a Barcelona l'element foguera entra en crisi, doncs perquè hi ha hagut, s'ha acabat, per dir-ho d'alguna manera, una cultura popular de carrer, dedicada o exercitada pels infants, i aquest capítol es diu Quan els carrers eren de la canalla.
Hi havia un fonament, un personatge fonamental de la festa, que era la gent que l'odiava. La gent que encara ara et diu és que jo ho prohibiria. Aquest és el nostre objectiu. La canalla, jo encara ara ja m'hi fixo amb la gent que jo prohibiria, perquè ja sé, quan passi per la pròpia, aquí demanarà un petardasso, on estigui, tens? Això sí que, hòstia, això que em fot, perquè al meu dona li van dir: su marido tiene un problema con los petardos, eh? En sèrio, perquè clar, ho fas, per què estiren petards? Per fastidiar, és que no té sentit. És que clar, tu dius, clar, perquè si no aniria amb un descapat a tirar patades com gilip... No, però atenció, això no semblaria una broma, però no ho és. Implicava bàsicament un acte de rebel·lia en què un sector habitualment, diguem, marginat, com era la canalla, diguem, d'una forma o altra es venjava i deia, aquest és el nostre dia. Avui tenim el dret a la bretolada. Bretolada, diguem-ne, està tolerada amb paciència per part d'uns adults que sabien que no podien fer res més que aguantar-se. Per què? Perquè era el seu dia, era el patró de la canalla. La recerca que ha coordinat la Marta i que ha coordinat l'Helena, doncs part d'aquest tema, que és qui feia les fogueres i per què les feia. I veure que era molt més complicat, una trama que representava una tècnica institució social. La canalla, que no era la canalla, no una colla de marrecs que es trobava, no, era quelcom més, molt més.
I això va donar de si la presentació, una presentació en una sala plena de Gonaon, i encara quedava el capítol de Sant Joan un ritual global. Però no pensat com un ritual global a la península, a la Mediterrània, no, no, no. Al món, perquè el Sant Joan se celebra tot el món, i això ens ho va demostrar el Roger Canals, de qui no disposem tall, perquè no va poder venir, malauradament, a la presentació.
És el que em va passar a mi, que no vaig poder venir a la presentació. Tampoc.
Exacte. Recordem, la nit de Sant Joan a Barcelona, un llibre d'Angle Editorial i de l'Ajuntament de Barcelona, del Departament de Cultura, que ja podeu trobar a les llibreries. Un treball del tot recomanable. Està malament que jo ho digui perquè formo part, però...
D'autors. Senyor Carbó, miri, un nou disc ara canviem de xip, ara ja deixem estar el seu llibre i en lloc de presentar un llibre presentem un disc, què li sembla?
Vinga.
Cobla Milenària, Fidelíssima Vila de Perpinyà, Sardanes, i aquí diu Sardanes Antières. En francès, Sardan Antier.
Què vol dir això?
Senceres.
Ah, així m'agrada.
Però de set tirades, eh? Han fet un disco que hi ha quatre sardanes de set tirades i després hi ha una sardana que és un bonus track, que és de quatre tirades només, que es diu Notes d'Argent, que és una sardana que el Jordi Feliu els va dedicar als companys de la Milenària pel seu 25è aniversari i que va quedar que no es va poder enregistrar en el disc de l'aniversari i al final no s'havia acabat. Estava enregistrada però no havia sortit. I ara surt com a bonus track d'aquest disc en el que hi ha quatre sardanes, com deien, senceres, dues del Caldir Vicenç, que és el tenor de la Copla,
sí.
Una del René Picamal, que havia estat fiscorn de la Copla, i una del Frederic Guisset, que és l'actual flabiol de la Copla i el més veterà dels músics que hi ha, veterà d'anys que fa que hi és, sap què vull dir? I aquest és el nou disc que ens proposen, un disc que surt amb un pack d'aquests així petitets, o sigui, vull dir, sense plàstic, surt amb una bossa de plàstic, però surt amb un cartró només. Bé, ja el penjarem i el veurà la gent també en el web, no?
És un disseny senzill, un disseny gràfic senzill, però efectiu.
Ha estat ja de treure'l ràpid, barat i bé.
Li he de dir que la tipografia està encertada.
Molt encertada, molt encertada.
Qui ho dirigeix, això?
No ho sé qui ho dirigeix, això. Això, sí, però no surt... Això és un error del disc, perquè no surto com a director.
Ho estic mirant, ho dirigeix vostè, això.
Ho dirigeixo jo.
Aquest programa ens està sortint com molt nostre, eh?
És la segona vegada que em passa això, que surt un disco en el que l'he dirigit i no surto.
Però podria ser pitjor.
Sí.
Que sortís un altre.
L'altre dia, l'altre va ser cosa del senyor Ribó, d'Audiovisuals de Sarrià,
sí,
que va decidir que la Sant Jordi d'aquest disc no la dirigiria
ningú.
No
dirigiria ningú.
Per no posar-me a mi. Mira, són coses que té aquest senyor Ribó, que a vegades fa coses rares. Escolti'm una cosa, va, escoltem aquest, el bonus track, Notes d'Argent, del Jordi Feliu.
Va. Thank you.
Notes d'argent, una sardana d'en Jordi Feliu que va dedicar els 25 anys de vida de la cobla mil·lenària i que aquesta cobla inclosa en el seu nou compact disc que acaba de sortir al mercat i que es diu Sardana Antier, sardanes senceres, i que inclou també com a bonus track aquesta composició que acabem d'escoltar, a Notes d'argent d'en Jordi Feliu. I ara, senyor Carbó, ve la crònica castellera, no? Que avui el Carles Esteve ens porta més notícies d'un cap de setmana mogudet, es veu, eh?
Sí, tenim titular o li deixem que el faci ell?
El faci ell.
Festa, festa.
Crònica castellera, amb Carles Esteve.
Hola, amics del Festa, festa. Fins a 28 novetats van entrar al baròmetre casteller el passat cap de setmana. Aquest cop han estat els castellers de Vilafranca els que han anat d'estrenes amb el 4 de 9 i el primer Pilar de 7 del 2016. Ho van fer diumenge en signar la tripleta màgica a les Fires de Maig de Vilafranca. També van sumar el 5 de 8... els castellers de Vilafranca i ara encapçalen el baròmetre junt als Minyons de Terrassa que dissabte a casa van treure el 4 de 9 i la Colla Vella qui va portar el primer 4 de 8 amb l'agulla. Més novetats de 8 en el passat cap de setmana van venir per part de la Jove Tarragona, per exemple, amb el 2 de 8 a Berga. Els de Sants amb el 5 de 8 i el Pilar 6 d'estrena al Poble Sec, les Joves de Valls amb el 3 de 8 al Milà, els Marrecs de Sal amb el 2 de 8 carregat a Quart i els castellers de Barcelona amb el 7 de 8 però carregat en el Barris. Lluny d'aquí, una nova colla de 8. Atenció, els xiquets de Hanzhou. La colla xinesa va completar dissabte a casa seva, a la Xina, el seu primer castell de 8 pisos, en concret el 3 de 8. D'altra banda, els xicots de Vilafranca i els del Poble Sec van completar el 2 de 7 i els tirallongues de Manresa el van coronar en diades celebrades a casa seva. En els 7 pisos cal destacar, com a novetats, les estrenes dels 5 de 7, dels de Sant Pere i Sant Pau i dels castellers de Berga. Els de Cornellà i els Vailets de l'Empordà van estrenar el 4 de 7 amb agulla i els carallots de Sant Vicenç dels Horts el 3 de 7 amb l'agulla. D'altres novetats van ser en els 6 pisos. Ara, en total, hi ha 84 colles indexades al baròmetre casteller, que recordeu, podeu consultar a través de l'APP per a mòbils o també a la nostra pàgina web, a baròmetrecasteller.cat.
Moltes gràcies, Carles Esteve. La setmana que ve més informació castellera aquí al Festa Festa. I ara, senyor Carbó, què arriben? Què arriben ara?
Ens arriba el Víctor Pàmies amb un refrany que diu: el morter sempre fa pudor d'alls.
Dites refranys.
Festa Festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
El morter sempre fa pudor d'alls. L'all, diuen que és un aliment molt sa i beneficiós pel nostre organisme. Potser perquè repeteix i repeteix i repeteix fins a fartar-nos. Bromes a part, és un aliment difícil de digerir i que ens deixa un regust peculiar i ofensiu a l'alè. El refranyer, a partir d'aquests coneixements sobre les característiques de l'all, ens recorda que qui n'és de mena mai no s'esmena. O en altres paraules, que la cabra avesada a saltar, salta i saltarà. O que cascuna criatura fa segons sa natura, perquè en el cap ho té la cabra. El morter sempre fa pudor d'alls.
Festa, festa!
I després de la secció musical, retrobem avui aquí al Festa Festa les històries de gegants, i és per això que saludem tot seguit aquí a l'estudi a la nostra benvolguda Berta Miró. Bon dia, Berta, com estàs?
Hola, bon dia a tothom.
Home, avui veig que anem cap al Vallès i per visitar una població en la que nosaltres hi coneixem un gegantàs, tant de la ràdio, perquè l'ha fet durant molts anys, com també del nostre programa, perquè hi ha col·laborat també durant molts anys, el rubinenc Joan Miquel Merino, que va ser el fundador de la secció que tu ara fas, Berta, aquestes històries de gegants, i que a més ens prepara setmana rere setmana una acurada, detallada i farcida agenda gegantera per tots els mitjans de comunicació. I a més en aquesta població que ja hem dit una miqueta per la procedència d'en Joan Miquel, hi ha una gran família gegantera de la que avui només en coneixerem una petita part. Així doncs, Berta, ens anuncies a on anem i qui coneixerem?
Sí, oi tant. Viatgem avui fins a la població de Rubí, al Vallès Occidental, per conèixer els gegantons Laia i Galdric i els gegants Roc i Paula.
Doncs ja teniu el cartell. Ara no us perdeu la pel·lícula. Avui a les històries de gegants ens n'anem cap a Rubí.
Festa, festa.
Històries de gegants. Amb guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró.
La tradició gegantera a Rubí ve del 1956. I és que les figures actuals no són les primeres que es passejaren per aquesta població del Vallès. Els actuals gegants Roc i Paula de Rubí són els antics gegants rubinencs, estrenats l'any 1971. Essen coneguts aleshores com els Reis Catòlics. Posteriorment, el 1984, foren transformats en una parella de catalans benestants, vestits de ball de gala de finals del segle XIX, rebent aleshores els seus noms actuals, de Roc i Paula. Tot i haver estat construïts el 1971 per en Domènec Humbert de l'Ingenio, han estat reformats pel taller artenc d'Arenys de Munt, 1984, i en Jordi Grau, del taller El Drac Petit de Terrassa, 1989, 1998 i 2004. El disseny dels vestits actuals és de Maria Carbonell, figurinista de l'Esbar d'Ensaire de Rubí, i la seva confecció, obra de les dones del grup de puntaires de Rubí. Els gegantons Laia i Galdric són els fills d'en Roc i la Paula. La Laia, que porta un vestit d'estil isabelí de mitjà del segle XIX, fou estrenada l'any 1996 amb motiu de la celebració a Rubí de la cinquena trobada comarcal de gegants del Vallès Occidental i Oriental. El seu nom fou triat pels nens i nenes de les escoles de Rubí. El gegantet Galdric fou estrenat l'1 de juliol de 2006 durant la commemoració del 50è aniversari del naixement de la tradició gegantera Rubí i porta un vestit de principis del segle XX. Tots dos germans van ser construïts per en Jordi Grau i Martí, del taller El Drac Petit de Terrassa. Els seus vestits, al igual que els dels gegants, foren dissenyats per Maria Carbonell, figurinista de l'Esbar d'Ensaire de Rubí. El de la Laia fou confeccionat per les dones del grup de puntaires de Rubí i el del Galdric per la modista Rosa Maria Canyameres.
I després de conèixer la història dels gegants de Rubí, que avui en Merino segur que està content.
No, perquè a més aquest any els gegants de Rubí ja veuran, faran aniversaris, ja veurà, això ja vindrà.
Ja vindrà. Ara ve un col·laborador que retrobem avui després d'uns quants mesos de descans, perquè ara, catifa vermella, que arriba una altra vegada en Xico Sánchez Carcassés. Per què? Perquè arriben els cants de taverna.
Festa, festa.
Cants de taverna. Amb Francesc Sánchez Carcassés.
Avui fem un viatge cap a les Antilles amb una d'aquelles habaneres de sempre, de les més populars, Negro Abelardo. I els hi proposem d'escoltar-ho amb un dels grups més tradició, els Mariners de Riera. Curiosament, tenen seu a Matadepera, al Vallès. Fan moltes estades, però, a Calella. I es nota en el seu repertori i en la seva manera de cantar. Mariners de Riera i Negro Abelardo.
Negro Abelardo era fino, altanero y gallardo como un bergantín. Negro Abelardo se esteaba, mascaba tabaco y vivía feliz. Negro Abelardo siempre estaba tranquilo y risueño, dejándose amar. Trabajaba poquito y justito, negrito Abelardo no tenía dueño. Trabajaba poquito y justito, Abelardo negrito, Abelardo gentil. Negro Abelardo era fino, altanero y gallardo como un bergantín. Negro Abelardo se esperaba, mascaba tabaco y vivía feliz. Negro Abelardo siempre estaba tranquilo y risueño, dejándose amar. Pero un día, negrito Abelardo, llegó una negrita menuda y bonita. La negrita menuda y bonita, el negrito Abelardo lo hizo derretir. Pobre Abelardo, trabajar de sol a sol en la manigua por un poquito de amor. Pobre Abelardo, trabajar y trabajar para que su negrita descanse junto al palmar. Ya no eres fino, negro Abelardo, ya de tu barco, barco de siestas, no eres capitán.
Negro Abelardo, es tu destino ganar platita como un catalán.
Negro Abelardo era fino, altanero y gallardo como un bergantín. Negro Abelardo se esteaba, mascaba tabaco, era el rey de los socios más caros. Se esteaba, mascaba tabaco y vivía feliz.
Aquest és un enregistrament dels Mariners de Riera, justament en directe motiu de la cantada d'habaneres de Calella de Palafrugell en l'edició de 2014. Una habanera de sempre que de ben segur els hi ha agradat.
Moltes gràcies, Xico Sánchez Carcassés. Ben retrobat de nou aquí al Festa Festa i ens veiem en poques setmanes. Ja periòdicament anirem tenint cants de taverna aquí al programa.
Festa Festa.
I ara també periòdicament, una vegada al mes concretament, i més concretament al darrer programa del mes, tenim també un senyor que ens agrada molt de tenir aquí en el programa, oi, senyor Carbó?
Que ens arriba d'allà, de Targa.
De les Terres de Ponent, es diu.
Ell ve de Targa.
Sí, això sí, és veritat, que està a les Terres de Ponent.
Si vostè expliqui, senyor... fer de les Terres de Ponent, escolti'm.
Queda bé, home, queda bé. Senyor Aguilar, bon dia, bona hora.
Olé, bona hora a tothom.
Com estem?
Mira, doncs aquí he sigut a punt de parlar i fer anar allò que se'n diu una parrafada.
Que ha tingut de moguda aquesta setmana, no? Per aquí a Targa, que estaven aquí amb tots els directors de la fira i del teatre i tot això, no? Què?
A Barcelona, eh?
A Barcelona. A Barcelona ha passat. Però eren tots els que muntaran tot el show d'aquí de Targa, no?
És que l'han muntat, sí. Ja. Perquè hi havia sí. Els directors que han passat per les diferents edicions de la fira, oi, senyor Aguilar?
Sí, sí, de veritat, això crec que va anar de la següent manera, que a Barcelona teniu allà el Palau Robert, que fan una exposició a aquesta colla dels comediants, i aleshores un dels actes que hem fet, a part de l'exposició, és una trobada de tots els directors de la Fira del Teatre, que han estat a Targa, perquè com que Comedians va ser el grup que va ajudar que tot això tirés endavant, doncs mira, ho han fet venir bé, ho han fet venir bé a Barcelona.
Veus que va bé, senyor Carbó, de tenir bons corresponsals. Jo tenia confós, això, em pensava que ho havíem fet a Targa i tal, i el senyor Guilà ens ho ha explicat tal com cal i ben explicat.
Que hi va venir vostè en aquest acte?
Oh, i em van convidar ja, el que passa que no m'anava massa bé perquè tenia l'hort, que ja tinc aquí unes tomateres que ja comencen a fer algo de goig.
I tenia feina, tenia feina. Canya.
Perdó, dies algo?
Que tenia feina vostè.
Sí, sí, i els hi vaig dir que els hi portaria uns quants tomates si la propera edició anava bé la cosa, que s'espavilen.
Doncs senyor Aguilar, una cosa que no es pot perdre, és l'exposició que hi ha al Palau Robert d'aquests xicots dels comedians. Aquesta no se la pot perdre.
Oh, doncs ara que ho dius, ja m'ho van dir. Ah, vingui, home, vingui, que li agradarà. Sí, sí, escolta, ja els he dit que hi poden comptar, que un dia d'aquestos m'atanso i que me la miro de cap a dalt, de baix a dalt, com es digui.
Avisi'ns el dia que baixa, que l'anirem a celebrar, Sent?
Vinga, doncs us aviso.
Senyor Aguilar, de què ens parlarà avui?
Oh, avui ja que estic xerrant, doncs xerraré i parlaré del xerraire automàtic.
El xerraire automàtic? És un nou invent, això, o què és?
No, que va, que està en data de caducitat el xerraire automàtic. Ara us ho explicaré.
Doncs vinga, endavant. Són els minuts de l'Aguilar, amb el nostre benvolgut senyor Llorenç Aguilar.
Festa.
Els minuts de l'Aguilar.
Ole! Bona hora a tothom. No ho hagués dit mai. M'acabo de donar de baixa del servei contestador del telèfon fixe de casa. Sí, tu, es veu que per tenir-lo feien pagar. Doncs au! Com que en l'actualitat ningú deixa missatges des de que hi ha això dels whatsapps, els mòbils, una despesa menys. Sí, pobret. Segur que el president de la companyia telefònica a final de mes s'ho trobarà a faltar. En fi, recordeu? Trucades a la gent i després d'escoltar uns quants tut, si no campava ningú per l'altre costat de la línia, acte seguit, saltava lo xerraire automàtic i deixava anar una arenga amb veu de llauna, més o menys deia així.
L'atén el contestador del 9-7-3-3-1-0-9
i dos números més que, per cert, ara no els penso dir, per afegir al final la veu, dient també:
deixeu el vostre missatge després de sentir el senyal. Pip!
Doncs sabeu? Això, en l'actualitat, resulta que ja comença a ser història. I ves qui ho havia de dir, no? On hi havia qui s'hi esforçava de valent per personalitzar els missatges fent jocs de veus, afegint efectes sonors, cantant, recitant, fent malabars i què sé jo, quantes coses més. De fet, tenia la seva gràcia, ja que alguns arribaven a ser originals. Clar que també tot s'ha de dir, alguns altres eren força justets. Però tot això, cada dia que passa, va quedant més marginal. I ara, el jovent ja comença a sonar-li a xino mandarino. Bé, aquí va un parell d'exemples de xerraires. Per exemple, diu: hola, sóc el primer lladre que ha passat per aquesta casa. No perdis el temps, que ja no hi queda res. Se sent un gos i llavors, collons, que penjo, que el gos em mossegue. Ai. O, per exemple, aquest altre diu: bones, aquest és el contestador de la Montserrat i el Llorenç. Ara no podem agafar el telèfon perquè estem enfeinats. A la mestressa li agrada de costat i suau. En canvi, a mi, vinc amunt i avall i de pressa. Deixa el teu missatge, que et truquem quan acabem. Ei, de rentar-nos les dents, malpensats. Doncs bé, aquest tipus de gravacions, amb els canvis de la tecnologia, tenen els dies comptats. Avui la balança es decanta cap als WhatsApps, on, per cert, hi ha cada nom de grup que fa esfereir la terra. Au, una abraçada ben forta i fins a la propera. Tu.
Festa.
I fins aquí aquesta edició 321 del Festa Internàutic, l'edició que quedarà penjada en el web del nostre programa, el www.festafesta.net, el divendres 27 de maig, i que arriba amb ell, és l'edició que arriba al número 2110, oi que sí? Que
és un número maco, això. 2110?
És un número preciós. I anem
home,
camí...
tampoc es passi, preciós,
sí.
No.
Home. Anem camí, la setmana que ve no, l'altra, d'un doble capicua, fixi's, 323 i 2112,
Sí, senyor.
Jo és que estic amb tot, ja ho veu, estic fixant, em fixo en
sí,
les coses molt...
Sí, però vostè és una miqueta així supersticiós i li agrada s'ho mira sempre i tot
exacte. Miri, avui el programa l'hem fet possible amb moltíssima gent, entre ells, per exemple, el Víctor Pàmies,
la Berta Miró,
el Llorenç Aguilar,
el Francesc Sánchez Carcassés...
Això, clar, com feia dies que no hi era, s'ho ha d'estudiar.
Francesc Sánchez Carcassés.
Sí, el Toni Serés,
el Carles Esteve,
el Ramon Vinyals,
el Nico Alonso,
l'Ester Estela,
la Marta Ibáñez,
l'Amadeu Carbó
i el Jesús Ventura.
Tots plegats tornem a seguir la setmana que ve. El Francesc Sánchez Carcassés no hi serà perquè no li toca i així s'ho pot anar entrenant, senyor Carbó, sense cap problema. Podem acomiadar-nos, si vol, amb una sardana, senyor Carbó, que és allò que estem sentint totes les sardanes que van ser protagonistes en la gran gala final de la sardana l'any 2015 a Andorra, ara fa 15 dies o 3 setmanes.
3 setmanes, ja, potser.
I ara què passa? Que escoltem una que va ser la guanyadora del Premi de la Crítica, no?
Sí, una sardana precisament d'en Jordi Molina, que en aquest cas nosaltres l'escoltarem interpretada per qui, senyor Ventura?
La Cobla Capital de la Sardana, que no ho sap.
Volia que estava atent. I el nom de la sardana és El Silenci del Far.
Amb ella ens acomiadem. Tornem la setmana que ve amb més Festa. Fins aleshores. Adéu-siau.
Adéu.